amb tots vostès, Joan Ferrarós i Maria Arbós. Deixa'm un cognom, no?
Bueno, deixes l'únic cognom, sí, Terrades.
I Maria Arbós Terrades. Toma ja. Home, i us hem posat la sintonia de Club Editor.
No és la de la Maria.
És la Maria, però ara ja és de tots.
Ara ja és de tothom.
Escolta, anem a parlar d'un llibre que jo el trobo ultra recomanantíssim, que és de l'autor i l'escriptor Kim d'Horizon.
Kim de l'Horizon, sí.
Kim de l'Horizon. Joan Ferrarons, quan has parlat, xiquet?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, a veure, cuideu, perquè Joan Ferrarons, que no el veieu, és traductor de l'alemany. Nosaltres sou, clar, aquests homes, nosaltres...
I de Nietzsche, no? Traductors.
Bueno, de l'alemany, clar, de Nietzsche.
És increïble.
Frederic Gross, Siegfried Lenz, estàs fent Kafka, al castell de Kafka. Vam estar parlant amb tu.
Sí, i ara amb el procés, acabant-lo.
De Kafka.
Sí.
De Kafka, De Kafka. I és increïble, no, aquest traductor?
No, impressionant, eh?
Aquest senyor és increïble. Quina edat tens, tu?
Jo era 32.
Joveníssim,
Guapa, t'estàs enamorant, tu, eh?
Sí que fa una mica la cara.
Sí,
fas careta, Esther. T'estàs enamorant de Joan Ferrarons, jo també. Escolta'm, Maria, Kim de l'Horizon... És que ho dic en francès, però és alemany. És suís, aquest senyor.
És una persona suïssa, sí. Mm. No sé, en Jan ens hauria de dir com ho pronuncia ell, que l'ha coneguda, però conegudi, però és Kim de l'Horizon, no?
Kim de l'Horizon.
Sí, sí, tal qual. Doncs,
ah, perdona, sí, el llibre, no ho he dit, és llibre de sang, traduït per Joan Ferrarons i edita Club Editor. Llavors, exacte, qui és Kim de l'Horizon, per favor?
Kim de l'Horizon és un autor suïssi, que és la seva primera novel·la, la primera novel·la que escriu, que va ser premi del llibre alemany l'any passat, que és una manera de sortir de l'ou bastant potenta.
Premi llibre alemany?
Premi del llibre alemany, que
sí,
és com si fos un Goncourt o un Booker.
Sí, sí.
Vull dir que és una cosa molt potent. I ha escrit aquesta novel·la, que es diu Llibre de Sang, que és una novel·la com a autobiogràfica, diguem-ne. És una exploració de la seva vida, del seu cos, o del cos, quasi diria. En tota la seva amplitud, i també de la família i de la memòria, i és a la vegada un artefacte superpotent literàriament i un document molt, molt, molt interessant per les qüestions que tracta i com les tracta. I...
Ha tocat os aquest llibre, perquè quan li donen el premi, aquest premi tan important,
el premi
alemany,
sí,
ell el rep. I va rebre amenaces, fins i tot, li van haver de posar, em sembla, no sé si ho heu llegit, fins,
sí,
i tot custodi, com es diu això?
Seguretat.
Seguretat, no? Personal, sí. Va rebre amenaces, em penso que era a la Fira de Frankfurt, mm-hmm, perquè va rebre molta visibilitat en aquell moment, i com una persona no binària, que té una expressió de gènere, diguéssim, vistosa, va patir amenaces verbals, a més de moltes agressions físiques que ha patit.
Carai. Joan, el llibre de... Que és un llibre que és un artefacte, perquè té una primera... Té ben bé 5 parts.
He dit artefacte, però és una novel·la.
No, però és que ho trobo... No és una novel·la, però és veritat que té moltes parts. Hi ha una primera part, després una segona part que ell parla... Després has de girar el llibre per seguir llegint-lo al final de tot, no?
Sí, però... això és una curiositat que ve de l'alemany, que senzillament que hi ha una part al final, però és molt curta, que l'original és en anglès, i la traducció, també en l'original alemany, és a dir, perquè ho puguin llegir els lectors en el seu idioma, la traducció és feta automàticament, és l'única part que... Bueno, en Jan també l'ha treballada, de fet, aquesta part. Explica-ho tu, això.
Sí, és una petita sorpresa que hi ha al final. Diguéssim que la veu protagonista té una relació complexa amb la seva àvia i li escriu tot de cartes en anglès, que és una llengua que la seva àvia no parla. Aleshores, la idea original del llibre, de l'autori, era que les cartes fossin en anglès i prou, llavors l'editorial alemanya va insistir que sortissin també en alemany, i aquest petit joc o aquesta experimentació de traduir-les amb un traductor automàtic a l'alemany, llavors per la traducció catalana també ho vam fer, això.
Uh-huh. A la novel·la, sobretot al principi, hi ha un... Quan ell es dirigeix a la seva mare, a la seva àvia, que en diu Mer i Gran Mer, perquè a més hi ha aquesta qüestió de... Ell forma part d'una Suïssa on també es parla el francès, no?
Sí, hi ha la presència del dialecte bernès, el dialecte de Berna, que va tenir i encara té molta influència del francès. Llavors, a la mare i a l'àvia els hi diu mer i gran mer, que són paraules vingudes del francès.
I tu això ho has mantingut en la traducció?
Sí, perquè a més hi ha el joc de paraules, no? La mer és alhora la mar i la Gran Mera és com un oceà.
Totalment.
Està quedant tot com abstracte, però de veritat que el llibre... No, però una cosa,
I
no ho és gens, a més a més.
Vull perquè... dir que té una quantitat de gossip, aquest llibre...
Total, però anem pel gossip.
No, però vull dir que és...
Perquè hi ha guarrades també en el llibre.
Molta
guarrada. Genial.
Genial, absolutament.
No, perquè hi ha unes escenes de sexe descrites amb total perfecció, ens han interessat molt. No, Maria?
I traduïdes amb una vivacitat lingüística per part d'en Jan.
Això també s'ha de dir, que està molt ben traduïda, perquè no, et poses una mica catxondo, fins i tot. No?
Una mica.
Vull dir que és... No,
Va ser molt divertit de traduir, perquè implicaves sortir-se o passar-se de la ratlla a molts nivells també lingüístics.
Ho has aconseguit, has passat de la ratlla, sí. De la ratlla. Cada vegada ens agrades més. Tradueix
sí,
Kafka, has passat de la ratlla.
Ens agrada més.
Realment, no? Tu estàs enamorant.
Cada vegada ens agrada més, si entre sí. Això...
Escolta, tu l'has conegut al... A veure, llavors, si tu haguessis d'explicar el llibre, l'argument del llibre, Maria, algú, a un marciano, per exemple, a mi, què li diries per vendre el bé?
I
ha guarrades, jo ja he dit.
I això és la contracoberta, que em va quedar molt bé.
Vale, però...
és broma. Diria que és... la millor novel·la contemporània que he llegit en molt de temps. No sé, potser diria això.
No està malament.
No està malament. Però què li passa a aquest personatge? Perquè...
El personatge, quan és petit, no té cos i no té gènere. Llavors, el llibre és com una recerca del propi cos i del propi gènere, d'una banda. I d'altra banda, per mi, un dels temes importants és el llegat, no? El llegat, per exemple, familiar, el llinatge femení, la lectura que se'n fa d'aquesta herència invisibilitzada, la importància que té aquest llegat per la identitat pròpia, és a dir, quina part de nosaltres depèn del llegat que hem rebut, i en última instància, què en fem d'aquest llegat? Quines històries expliquem, com les transmetem?
Joder, el llibre, no? Vols tu sí?
Ni que estàieu.
Escolta una cosa. Dèiem que hi ha aquest conflicte d'identitat, o aquesta construcció d'identitat. El llibre comença amb una cita de RuPaul, que jo ja demano des d'aquí que me la posin quan em mori la làpida, que diu RuPaul: tots naixem nusos, despullats, la resta és drac.
Sí, això és la frase mítica de RuPaul i això és meravellós, total. Sí, sí. Mira, ara pensava, abans en Jan parlàvem, i aquest passatge, mira, que és molt curtet, us el puc llegir?
Per favor.
Diu, la criatura es pregunta, quan cal decidir si es vol ser home o dona? Sovint fa poses davant del mirall, però mai massa estona. Té por, que al mirall també se li quedi el cos. La criatura sap que no es pot convertir en un home. L'amor de la mer és enorme. L'amor de la mer és més gran que la terra ferma. Amb tota una vida no n'hi ha prou per escapar-se de l'amor de la mer. L'amor de la mer és un oceà, i només coneix una riba, la masculinitat. La mer diu, quan els nois es fan homes, són com micos, es tornen tan grollers, els hi surt acné, la cara se'ls estrafà, se'ls hi trenca la veu, tracten les dones com objectes. No volia llegir aquest passatge, però ha fet ajut aquest. El que era un que parlava d'això, que no es pot convertir en un home perquè la mer no suporta els homes, i no es pot convertir en una dona perquè què dirà el per si em converteixo en una dona?
La mer també té un secret, que no el direm. Bueno, un secret. Li passen coses.
Sí.
Es descobreixen coses.
Hi ha una part de la història que és oculta, no? Hi ha una part d'aquesta recerca que és justament esbrinar tot això que es calla, no? Quina part de la història no s'explica.
I després, a tu com a traductor... clar, aquest és un autor que utilitza el llenguatge no binari. Ha estat complicat o no?
Sí, té un punt de complicació també, perquè l'alemany, sobretot quan es parla en plural, marca menys el gènere. Per tant, a l'obra original, les marques de gènere no binari poden hi ha 80 en tot el llibre. I en canvi en català haurien set unes 400.
Colló.
Llavors, hi ha dos recursos per esquivar el masculí genèric, que són el llenguatge explícitament o llenguatge no binari directe, i un altre recurs que es fa servir és el femení genèric. Així, diguéssim, hi ha més d'una solució que conviuen d'una manera una mica més fluida, més orgànica.
I tu les has fetes conviure, oi?
Sí, també perquè en el segon capítol no hi ha marques de llenguatge no binari, llavors s'han de buscar alguns subterfugis.
Jo vull dir una cosa com a editora, diguem-ne, del llibre, que és que quan vam rebre la traducció d'en Jan... Clar, jo no llegeixo bé l'alemany, de fet no llegeixo l'alemany, i no sabia quin era el grau de complexitat de l'original i això. I quan en Jan ens va enviar la traducció i les notes que l'acompanyaven i això, em vaig espantar de pensar, ostres, que no ens pugui quedar una cosa estranya o en el sentit
que,
bueno, sí, exacte, que no pugui acollir bé, que no pugui acollir bé el lector, no estranya perquè senzillament perquè el morfema de amb la i associat al gènere no binari en català és molt recent, etc, no? I la solució que havia trobat en Jan, ja d'entrada, això ho hem tocat poquíssim, era d'un equilibri que em sembla fantàstic, perquè...
Sí, i es llegeix perfectament.
Es llegeix perfecte, retrata perfectament la realitat.
Jo crec que és el primer gran llibre de llenguatge inclusiu, es diu així?
No binari.
Que ha traduït al català, t'he de dir, a la teva cara. Tu no estàs d'acord amb mi,
no,
Maria?
No, jo del tot. No? Bueno, del que Jan? Jo sé, diria del tot. I sobretot diria, ostres... No, aquesta riquesa lingüística, perquè després hi ha la qüestió dels dialectes que ve que l'ha traduït en Jan, etc. Amb aquesta història tan interessant al darrere, que quan l'expliquem ens queda tota l'estona abstracta, però de veritat que és una cosa molt concreta, perquè són les anècdotes amb la mare, quan l'àvia, quan ell, quan és la criatura...
Sí, de fet,
és petit,
hi ha molta cosa proustiana, molt detallada. Cosa,
sí, la memòria.
La memòria, el que em passa, com em passa, per què em passa, tot això.
Fa patir, bueno, per això, fa patir. Sí. O sigui,
fa patir.
Ell ho viu des del... Hi ha alguns moments que es pateixen. Sí, no? Perquè també és una identitat travessada per violència, no? Hi ha moments de violència, hi ha moments, però també hi ha moments d'alliberament, de travessar això i d'anar més enllà.
Però a mi em fascina una cosa d'això, que és de com funciona aquest llibre, que és la violència està super normalitzada, jo diria, anava dient el bon sentit, això que estic dient és molt bèstia, se m'estan anant de les mans, però el que vull dir és, hi ha un moment en què t'explica que ha sortit a follar pels suburbis i l'han cascat, o sigui, l'han atonyinat. I t'ho explica com una cosa que forma part de la vida. I
avui ens quedarà el programa molt rodó, perquè també de pressa anem a per un altre maric atonyinat.
Bueno, i la violència en general, no, en aquest moment, l'estem normalitzant bastant, sí, bueno, tot arreu.
És que ho estic dient d'una manera que potser no d'allò. El que vull dir, senzillament, és que no és traumàtic, no és en cap sentit un llibre traumàtic. És un llibre, i hi ha el goig de la transformació moltíssim. Jo el veig molt així.
Tu l'has conegut, no? Perquè ho veu trobar a Suïssa amb l'autori, amb Quim de l'Horizon, i altres traductors. Això com va anar? Explica'ns una mica aquesta trobada.
Va ser una institució cultural suïssa que va organitzar aquest seminari. Com que estan forrats, ens van convidar tots els traductors.
Genial.
A passar una setmana en una casa idíl·lica allà.
Tipo Heidi o tipo com?
Bueno, va ploure molt i vam gaudir poc del paisatge, però sí.
Però era Heidi, tipo... A quina zona de Suïssa era, per si ho conec? Va, si tinc diners.
És a una hora i mitja de Zúric.
Fantàstic.
Transport públic, però diguéssim, al cim d'una muntanya amb bones vistes al llac de Zúric.
Mare de Déu, que amb transport públic a Suïssa va,
com un rellotge.
Sí, res de la R3.
Van a treballar, o què van fer?
Van treballar de valent. La veritat és que vam treballar entre 8 i 10 hores.
Mare de Déu, també. Bueno, els suïssos que també són molt bèsties. T'ho pinten primer molt bé, molta xocolatina i bonjour, però després...
Clar, la gràcia d'Illanza també és que no ens distreguéssim tant.
Clar, que genial. Seria com per gravar-ho, no? Tot de traductors, que sou tots tendents a la cosa friki, m'encanta, però ficats dins una casa suïssa amb vistes a un llac, això és una pel·lícula que podria ser d'amor i joia o de terror, diré.
Va anar molt bé, a mi em va sorprendre com de bé va anar, perquè esclar, podia passar qualsevol cosa, com tu dius, som friquis de cuidar.
I et va ajudar, no?
Això, exacte. Ell com és?
Sí. A mi em va agradar molt conèixer amb ell, perquè jo llegint el llibre hi havia alguna part doncs, una mica més reflexiva, més teòrica, que jo no sabia fins a quin punt era autoirònic o... I llavors, coneixent a Quim, em vaig adonar que convivia de manera molt natural en la seva persona. Mm-hmm. Una persona amb molta paciència, molta amabilitat, que va estar per nosaltres tota l'estona, i ens va ajudar molt a prendre decisions. Bé, en primer lloc, a comprendre totes les associacions, els matisos de passatges concrets i a trobar solucions que reproduïssin aquestes coses. I també parlar de les grans preguntes, com havia treballat en el llibre o...
Uh-huh. I què menjàveu? Què vau menjar fèieu festa? Ballàveu al final de la jornada?
La veritat és que al final de la jornada estàvem força cansats. Allà a Suïssa se sopa a les 7, ja. A quarts de 8 ja estàvem tots sopats, moltes traductores ja anaven a dormir i eren pocs els que ens quedàvem després de fer una...
Tu eres dels que et quedaves.
Jo era dels que em quedava, sí.
I és de gin tònic, de cubata, no beure alcohol?
Allà bevíem cervesa o...
Esclar. Sí. Però, bueno, que enveja, no?
Bueno, però està bé que hi anés ell, que és qui ho podia aprofitar, no?
Escolta'm una cosa, bueno, Quim de l'Horizon, el llibre de sang, bo, després hi ha tot aquest element màgic, ens ha quedat moltes coses, que és un llibre que és increïble, perquè, clar, quantes pàgines té? Té ben bé...
350.
350, llavors hi ha màgia, hi ha sexe, hi ha família, hi ha tot el que a nosaltres ens interessa. Llibre de sang, te l'ho dic per Joan Ferrarons, aquí present, editat a Club d'Editor Magníficament per la Maria Arbós Terrades, Quim de l'Horizon, llibre de sang. No et perdis el llibre, perquè realment val la pena. Mira, un aplaudiment.